garantia que assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Samper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Màrius Carol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carai!
Sí. Anem eliminant problemes de la nostra vida.
Això és veritat.
Sí, escolta.
Un mal de cap menys.
Un mal de cap menys. Per cert, vaig anar a veure una pel·lícula. Hem coincidit amb el Josep, que també la van a veure. Impressionant.
Civil War.
Que no, eh?
Civil War?
Oh, mai. Brutal.
Sí?
Sí.
Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora. Sí? Una gran pel·lícula, sí. Ara surts
de... S'ha de veure el cine, s'ha de veure el cine, res d'això del...
Surts de la sala...
La pantalla de 64, polsades i 8Ks a casa. No, home, no.
Al cine?
Sí, perquè quan són un tret, pràcticament tremola la sala.
Surts del cine amb el cos... Que costa posar-lo a puesto, eh?
Sí?
Sí. Sí, perquè el...
Perquè és més sensible.
No, no, és que les execucions són molt... molt...
Oi! I la... Expliqueu coses ja, no n'havia...
No, però fixa't.
La música... Brutal, és el que fa aquesta pel·lícula se faci gran, la utilització de la música.
Però fixa't-hi, la descàrrega d'adrenalina veient la pel·lícula va ser tan gran que després veure aquell multireincident que ens va arbitrar no em va suposar cap mena de neguit, perquè gent dolenta ja havia descobert que n'hi ha molt al món, i un mes... El dia que s'apliqui la multireincidència, alguns àrbitres hauran de guanyar-se la vida en una altra cosa, eh? Perquè aquell pàjaro d'ahir és el de Getafe, és el de Granada. O sigui, final, res és perquè sí.
Parlat de Civil War, hem anat a parar al Barça-Madrid. Hola, Mònica, bueno, t'arribes, bon dia.
Són assassins i altres carteristes.
Jo faig una obro una finestra al teatre. Jo vaig anar a veure la disputa de Voltaire contra Rousseau del Flotats i el Pep Planas. I un espectacle absolutament recomanable.
Guanya Voltaire, no? Suposo.
Guanya... Jo no diria. Sí, guanya Voltaire. Però realment... A nivell...
L'altre era un bon tio i el Voltaire era més complicat. Era...
Entens tot. És a dir, després d'allò, dius... És que fa tant de temps que ho sabem i continuem. Molt interessant. I una interpretació increïble. A l'Auditori de Sant Cugat ho feien, suposo que ara giraran, no?
Volta. Sí, de fer aquí.
I el Flotats està... Que bueno. Vaig haver de comprovar l'edat que tenia per dir... Com pot ser? Com pot ser que interpreti...
85?
85. Com pot ser que estigui així d'àgil, així de brillant, així de ràpid? És una obra complicada, eh? Perquè és ells dos, pum, 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 una hora i mitja amb un diàleg complexa. I estan els dos extraordinaris. I el Pep Planas al costat del Flotats, brillant també, no? Perquè, clar, sempre tens el Flotats davant. I espectacular.
He de dir, Mònica...
Què?
Que hi ha dos actors, un actor i una actriu, que... O sigui, la meva admiració és profunda...
Ell i la Núria. Exacte. No? Clar, ell i la Núria, expert, sí.
La Núria, expert, té monòlegs.
No, és...
I tu dius, però amb 80 molts anys... Aquesta capacitat de memoritzar textos és una cosa que a la meva edat jo ja tinc greus problemes de memoritzar tres frases.
Es costa recordar el que vam fer ahir.
Si penses,
recordar tot el text del Voltaire.
De veritat, de treure's el barret, la gent estava dempeus perquè és que és extraordinari. Llavors fas marxa enrere i penses què hauria sigut de la escena del teatre si un personatge no hagués interferit en la vida professional de Flotats,
sí,
no?
Sí, estem parlant del conseller de Cultura de l'època, el Joan Maria Pujals.
I dius, què hauria passat, no?, amb el nostre Teatre Nacional i llavors penses, bueno, quan la teva vida professional ensopega amb algú que ho espatlla, té conseqüències col·lectives greus. No? Sí.
Hola, Miquel Samper, bon dia.
Què tal, com esteu?
Bon dia.
Bueno, jo estic fotut, eh? Jo estic
fotut. Què passa? Ah, però d'ahir.
Sí, ah. Sí, per lo d'ahir.
El resultat d'Euskadi? Perquè...
No. Estic fotut pel Barça, perquè...
Ah, pel Barça.
Aquí a casa està tot molt dividit. Són tres molt culers i dos pericos. Jo sempre us recordo que jo dormo amb una perica sòcia i tinc una filla petita sòcia. I és molt xulo, això, però ahir els culers pensaven que encara en podríem tenir una certa possibilitat... Sí, sí, una certa possibilitat d'enganxar-nos a la Lliga. De fet, el Barça no va jugar malament ahir, les coses com siguin, però, bueno, abans ho ha dit el Màrius, respecte al multireincident aquest, no? I, per tant, la part culer de casa meva està tocada perquè ha sigut la setmana més
bèstia. Ha sigut una setmana absolutament...
Dels darrers anys, tu, i a més d'una forma... Ostres, amb un equip que més o menys ha jugat... Ara, el Cancelo d'ahir és també de multireincident, eh? Vull dir, és un tio capaç de lo millor, tècnicament, però que fa bestieses a nivell defensiu. Bestieses molt bèsties.
A casa meva, el meu fill, a la nit anava a Miquel, anava fent càlculs de que la Real Societat guanyaria el Madrid i aleshores tal, sí, encara sí, tenim sí, possibilitats. Sí, sí. I li deia, Marc, sí. Fes-te la idea. S'ha acabat.
Com la meva filla Júlia, també anava fent números, i jo li deia, no passarà, però bueno. Però comencem la setmana i per tant, amb joia i alegria.
La cabreta pels seus pecats porta els genolls pelats.
Perdoneu, i una cosa, estàvem parlant dels monòlegs, que és veritat, jo sempre que veig un monòleg dic com es pot tenir aquesta capacitat
retentiva. Bueno, en aquest cas són dos, el Pep Planes...
Sí, sí.
Més que un diàleg.
I m'han vingut dos al cap, que no sé si heu vist, que són les 5 hores amb Mario de l'Ola Herrera, i un que és dels que més m'ha impressionat a mi, que és el Lazarillo de Tormes de Rafael Álvarez del Brujo, que està com 2 hores xerrant sense parar, a una velocitat increïble, i jo no sé com es pot memoritzar això. Una obra que recomano si us agrada els clàssics i que fa riure moltíssim, a més.
Sí, sí, aquesta sí que podríem dir que ha marcat el caràcter sociològic de la tropa, diguéssim.
Bueno, és que el Lazarillo és el primer dels multireincidents.
Exacte.
Que es va convertir en un personatge literari,
I
és el que fa que els pispes estiguin ben valorats.
Bueno, sí, segons sí, quina sí. Zona, sí.
Són les 9 i 11 minuts. Per cert, que el Xavier Garceluc ha fet un tuit, company de La Vanguardia, de bàsicament una de les persones que sap més de ciclisme de tot arreu, que diu que ha mort Maria José Blume, que és la filla...
Sí, avui és la primera
gran,
esquela de La Vanguardia. Sí.
Del gran Joaquim Blume. La Maria José, als mesos d'edat, és una bona senyora, però es va quedar... òrfana de pare i mare en aquell terrible accident aeri de Valdemeca de l'any 59, on va morir el Blume, el Joaquim Blume, i va morir la mare també. Recordem que el 29 d'abril, la pròxima setmana que ve, farà 65 anys d'aquell terrible accident. Per ser ara que parlava el Joao Cancelo, avui, de debò, la castanya que li fot La Vanguardia. O sigui, no he vist una castanya com li fot La Vanguardia avui. Saps allò de les notes?
Mm-hmm. Sí, t'he sentit que ho llegies.
Oi. Diu, Cancelo. 1, sobre 10, 1, terrorífic. I diu, quan pengi les botes té futur a Hollywood. El 6è lliurament de Malson a Elm Street l'espera. És Freddy Krueger per l'afició del Barça. No en va acertar ni una i va regalar el 2-2.
Però veníem d'on veníem, eh?
Sí, efectivament. Que t'avorrim?
No, estava mirant on hi havia núvols i on no.
Perquè és que avui la Mònica Usart és molt important. Perquè demà...
La Mònica Usart sempre.
Sempre és important, efectivament. Sempre. Efectivament. La Mònica Usart demà ens acompanyarà també a partir de les 8, el primer que arriba, el primer que seu. El Màrius també vindrà demà. Uh-huh. A les 9 vindrà també el Màrius.
Intueixo que no vindrà sol, no?
No, ve amb l'Ernest Folk. I ve amb l'Isabel García Pagán.
Ah, d'acord.
I ve amb la Mònica Hernández. I ve amb el José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, serem al Palau Robert, el primer que arriba, el primer que seu, però és que demà tindrem... Bueno, saps, passarà una cosa, Màrius, que quan marxeu, perquè no sé si, no crec que es creui, però demà també al Palau Robert vindran les tresines. Bueno, m'han dit que vindrien. Una altra cosa és que vinguin.
Si venen, se sentiran de lluny. O sigui, les sentirem de lluny, no?
Sí, home, esclar, però esclar, és que... Sí, perquè saps que presenten llibre, Mònica?
Mm, sí.
Hola, Mònica, no dic res.
Hola, què tal? Bon dia. Saps que jo vaig fer de tresina? Jo faig teatre.
Sí.
I és el millor paper que he fet en la meva vida. Per tant, he de coincidir amb elles. Després t'ensenyaré una foto. En privat.
Sí.
Era la Teresa.
Venen les tresines, després els Amics de les Arts, perquè el Joan Enric Barceló treu disc i cantarà els Amics de les Arts.
Portava rulos.
Sí. També te l'ensenyaré, va.
No m'ho ensenyis.
Ve la Julieta, ve l'Eva Baltasar. ve la Julieta, ve la Regina, que és la... que és, vaja, un dels llibres que és boca orella total, que és dels llibres més venuts dels últims temps, que és aquest de les calces al sol. Sí. Ens acompanyarà també... I després acabarem el programa allà en directe amb un dels llibres de contes que segurament serà dels més venuts per nens, que és el dels tiets d'Olivia, de la neboda d'un dels cantants. Bueno, doncs mira, i anirà fent això de, 9, de 8 a 12, o de 9 a 12. I després venen els de la competència...
I el pobre versió original, que no sap si el versió plourà RAC1, sobre.
Ara ho parlarem. El versió RAC1 i després... els d'esport.
I la Mònica t'està mirant, volguem dir, i ara jo els hauré de donar el disgust.
No.
De, no, no, perquè ho fan bé, ho fan bé. O sigui, són... Els meteoròlegs són bona, Moni, gent.
Que diuen,
això és última hora. Perdó,
que m'he oblidat el Marc Girola 1. M'he oblidat el Marc Girola 1. Perdó, un moment, eh? Mònica, aviam. Has dit una cosa important, que és que demà al matí, per exemple, serà un bon dia per passejar tot Catalunya, no?
Sí, no s'espera pluja enlloc, però tocarà anar abrigats. No sé si heu notat avui que ja han començat a baixar força les temperatures. A més, hi ha molts llocs de Catalunya on tenim el cel tapat, està plovent, hi ha molta humitat.
Digues la temperatura d'espot.
8 i 9 graus sota zero, ara fa una estona. Sí, uns 9 sota zero, sí.
Com diu el nom de la localitat, Espot.
És per fer-vos una idea de per on entra l'aire fred, perquè acostuma a entrar pel nord, per alta muntanya.
No va per Rull de Poll.
I després va baixant. I per això dèiem aquestes temperatures d'alta muntanya, que sabem que no hi haurà ningú, però tot i això és un reflex de com va entrant aquest aire fred en altura. Aleshores, per exemple, aquí al Fabra, a Barcelona, tenim 6 graus, hi ha 10 graus al centre de la ciutat, que són temperatures pròpies d'un dia d'hivern i un dia d'hivern fred. Doncs demà ens llevarem amb temperatures encara més baixes que avui, per tant, qualsevol cosa que hagueu de fer de bon matí sobretot, i tota la gent que vagi a Palau Robert i passejant i tal, vestits amb abric, i que no us faci mandra agafar-lo i recuperar-lo, i sobretot si heu de passar moltes hores a l'aire lliure. Després al migdia entre els 13 i els 17 graus de temperatura, per tant depèn del lloc, i sobretot si fa sol, doncs l'ambient serà més suau, i després al vespre tornarà a baixar clarament la temperatura. Pel que fa a la pluja, al matí no ha de ploure enlloc, però després a partir del migdia sí que es formaran alguns ruixats. Si volem ser molt precisos, Vallès Oriental, Selva, Gironès, Baix Empordà i Maresme és on s'esperen més ruixats, però podria acabar baixant algun xàfec cap al Barcelonès, Baix Llobregat, també al Vallès Occidental, cap a Osona, també cap a la Garrotxa. Per tant, totes aquestes zones entre Girona i Barcelona podrien descarregar alguns ruixats durant la tarda. I hem d'afegir també el vent de mestral i de tramuntana, que bufaran a les comarques de Tarragona i també cap a l'Empordà. Per tant, qui no tingui pluja tindrà vent, i qui no, doncs, tindrà fred, que en general tothom
això,
tindrà
això és una fred. Mena de càstig bíblic?
Sí,
cosa
aquest
que
any
fet,
sí,
no?
Perquè hem tingut Reis, hem tingut Carnestolta, Setmana sí, sí, Santa, home, i Sant Jordi, doncs home, sempre ha de passar alguna cosa.
És molt bèstia, això, eh? És veritat, això que diu la Mònica.
Sí, no, i els meteoròlegs ho patim bastant, perquè quan són dies tan assenyalats, si és un dimecres qualsevol, però doncs només... mira, plourà. No,
però
no
recordo que hi va caure igual el dia de la... com va passar per aquí? El Tour? Era el sí. Tour o la Vuelta?
Pot ser.
Que va caure una iguat a Barcelona, terrible. Va,
la Vuelta, em sembla
que era. La Vuelta va caure, però una iguat.
Sí, jo estic en un punt que tot el que sigui aigua em sembla bé.
Et sembla bé, sí. I més, podem passejar igual,
em sap molt greu pels llibreters, eh? Demà no vull que plogui en cap cas. Però la resta de dies que hem dit, en què no hi ha activitat cultural i econòmica al carrer, demà sí que sí. Em fa patir molt.
Sí.
D'altres coses, perquè hem d'aconseguir que la nostra campanya d'Òmnium de llegir ens fa grans, sigui un èxit. Per tant, volem a tothom al carrer comprant llibres, però clar, que plogui és una bona notícia.
Sí,
i vosaltres
sí.
Però...
No, jo crec que pinta prou bé, i tenint en compte...
No cal demà.
No, tenint sí, en compte...
No cal demà.
A la Providència estan emprenyats, ja t'ho dic. Perquè, a més, el mateix problema no el tenen a l'Aragó, que són els veïns d'aquí. O sigui, alguna cosa... Penseu-hi, eh? Alguna cosa hem fet malament.
Alguna cosa? Vols que fem la llista?
És el canvi climàtic.
El canvi climàtic.
Això plou els dies de festa. L'enginyer que ha fet el programa del canvi climàtic
va decidir...
en aquest exercici de redempció pels pecats de la humanitat ha decidit castigar-nos.
Doncs el 23 d'abril que l'amnistia, si us plau, per favor.
No, però això és que...
Pinta important. Millor del que pintava la
Home,
setmana passada.
Mira, la setmana passada, perquè vam fer una cosa per allò que... És a dir, quan arriben grans dies, grans caps de setmana, grans ponts, l'ase dels cops d'aquest país són els meteoròlegs. Aquest país té un amor per la meteorologia que no conec d'altres llocs del món. És a dir, és bestial. És a dir, quan sempre explico, quan el meu pare sortia per la tele el picó, deia, calleu,
que surt l'artista. I tots callats a casa, sí, perquè sortia...
Però això també els passa als britànics, eh?
Va començar amb un personatge que es deia... Mònica? Un personatge que no enamorava ningú, que es deia Mariano Medina, que era baixet, cal, parlava baix i anava amb un guix. Anava amb una pissarra. Allò era una cosa tan tecnològica.
També s'han sabut guanyar l'espai, perquè ara la informació és com... Ells donen partes de guerra. Cada dos dies anuncien el fi del món.
Bueno, ja va bé, ja va bé.
Defensa't, Mònica, defensa't.
Són partes de guerra.
No, va per provocar-te. A la que veu una Mònica, taca.
Un moment. Deixeu-me defensar la Mònica.
El Josep, a la que veu una Mònica, taca. I ara en té tres.
Hi ha un problema, jo us afegeixo. Hi ha un problema, que és que, clar, passa com amb els periodistes d'esports, que abans n'hi havia 20, ara n'hi ha 200, amb la qual cosa de meteoròlegs passa el mateix. Abans n'hi havia 4, ara n'hi ha 400. Llavors, quin problema hi ha? Que amb la Mònica vam fer un exercici, que és, dia a dia, mirar com anaven els mapes. Primer va haver-hi els primers dies que feia sol, temperatura meravellosa, no ploure i tal. I de cop i volta, un dia comença a canviar. I recordo que el dijous va dir... Això pinta fatal.
Bueno, és que ells es fan un fart de dir-ho perquè ells tenen una lluita contra els editors de programes com el teu i de televisió, etc. És que voleu que facin prediccions a 10 dies vista.
És veritat. Clar.
I ells es fan farts de dir... A 10 dies vista, no demaneu precisió. No
perquè
demaneu
no
precisió perquè no és fiable.
Exacte.
Però nosaltres ens entossudim en fer-ho, perquè...
Tu quan feies el matí de Catalunya Ràdio, tampoc
feia,
ho feies.
També ho feia, t'estic dient, ens entossudim a fer-ho, perquè sabem que hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació. Sí. I ells ens diuen, no ens en refiem, falten 4 dies, tal, però nosaltres... Ah!
Sí, però aquí hem intentat agafar-ho per la part positiva, hem capgirat la truita i hem dit, mireu què està passant, no? Cada dia que us dic el pronòstic de Sant Jordi, us estic canviant radicalment la previsió. Enteneu que no és fiable, perquè normalment no ho dius, i llavors la gent deu pensar, no, és que no ho diu perquè ho veu molt malament. No, és que no ho dic perquè no me'n refio, perquè d'aquí 24 hores em canviarà, i no vull que et quedis amb la primera idea, perquè moltes vegades, sobretot si es fan certs titulars, la gent es queda amb això, i tot i que passin els dies, no els hi pots treure del cap.
Digues, Josep Martí, digues.
Que no hi ha ningú que ens estigui escoltant que sigui una aspirina.
Com?
Que no hi ha, no hi ha ningú ara.
Avui... Mònica, avui, Mònica Hernández...
No, que us aporto un foli, ja.
És expert en fer ulls de poll. Apunta. Cap no hi ha ningú que estigui d'expert.
Cap de les persones que ens està escoltant ara és una aspirina. Per tant,
m'hauries de desenvolupar això, eh?
Demà, en aigua, en vent, no es desfarà la gent. I l'amor tot ho pot.
L'amor ho pot.
I Sant Jordi tot ho pot.
I la cultura, més encara.
No hi ha ningú.
L'amor, no ho sé.
Per quatre gotes que puguin caure, no hi haurà ningú que es desfaci.
Jordi, l'amor...
L'amor se'n va.
I ella es
queda. I la cultura es queda. Per tant, compreu llibres, sisplau.
L'amor està sobrevalorat. Ja t'ho dic jo.
Però és que està enamorat, el Josep.
Està enamorat de la
totalment
vida. Aviam, Miquel Sàper, com no el veig, vols dir alguna cosa?
Igual no som una aspirina, però al tanto que igual sí que ens podem desfer, eh? Perquè si llegiu avui la Vanguardia, hi ha una notícia no gaire agradable,
el
que és que
món,
Europa
no?
S'escalfa. Bueno, tu te n'enfots bastant, però que hi hagin dues planes que diguin que Europa s'escalfa el doble que la resta del món,
sí.
Jo no sé si és la fi del món, però a mi em preocupa, i em preocupa molt. Molt perquè visc a Europa. I si no visqués a Europa, també em preocuparia que un continent s'estigués escalfant d'aquesta manera. Per tant, al tanto amb el canvi climàtic.
S'està escalfant metafòricament i físicament, pots dir, no?
Però jo estic tranquil perquè el candidat del PP a les eleccions catalanes, l'Alejandro Fernández, que és un home culte, diu que ja està bé dels ayatolars del medi ambient.
Sí. Per no parlar de Vox, en fi.
Jo crec que...
Mònica.
Hi ha gent que creu en el futur.
Per al·lusions.
No, és una notícia que comentàvem avui a primera hora, que és veritat que durant els últims anys Europa s'ha escalfat més que la resta del planeta. A la resta del planeta ha pujat la temperatura 1,5 graus respecte a l'era preindustrial i, en canvi, a Europa 2,6 graus, que sempre hem parlat de que el Mediterrani és un punt, per exemple, a casa nostra és un punt calent, que està augmentant més la temperatura més ràpid que la resta del món. I, de fet, quan mirem els mapes de pronòstic pels propers mesos, fa anys, jo recordo fa 10 anys, sempre dèiem doncs l'abril serà més fresc del que tocaria o més càlid, i ara sempre és més càlid. És a dir, tot, ja ni els comentem els mapes de temperatura. Sempre anem només a mirar la pluja, que és el que varia, però la temperatura ja donem per fet
que
va augmentant, sí, perquè els mapes sempre estan de color vermell, i això aleshores es va recollint, no? Al cap dels anys vas veient que sí, que allò tenia raó, que els pronòstics es van complint i que va pujant la temperatura. Tenim certes zones que s'escalfen més i altres que s'escalfen menys, igual que n'hi ha que hi ha sequera i n'hi ha que s'estan inundant.
Què dius, Josep Martí?
Que jo tot això que diu ella no tinc res a dir perquè no tinc ni idea.
D'acord.
Però, hi ha coses que sí que es poden dir. Fa tres setmanes els diaris obrien tots amb les conseqüències del canvi climàtic a les platges de l'Empordà i al Maresme. Havia hagut un temporal de mitjorn. Quan els temporals són de mitjorns, que no són els més habituals, i el tràngol ve enfocat des del sud cap al nord, l'Ebre se salva perquè té el delta de l'Ebre, el Tarragona se salva perquè té el cap de Salou, i les platges que pateixen són les del nord. Això ha passat tota la vida. I dic això...
Però amb tanta freqüència.
Hem estat construint els culleres artificials des del nord fins al sud i han modificat els corrents de les platges que abans es regeneraven de manera natural. Aquestes coses se poden dir, perquè a més són veritat.
Però aquí tens...
I fer passar un temporal de mitjorn al mes de març. I dir, no, escolti, és que hi ha coses que sí i hi ha coses que les podem explicar de manera natural. No cal que cada dia qualsevol cosa que advertim l'haguem d'exagerar.
De lligar amb el canvi climàtic, no? Vols dir de sempre posar-li l'etiqueta de canvi climàtic a qualsevol fenomen que hi hagi.
S'hauria de fer un esforç per guanyar credibilitat per guanyar seriositat.
Però Josep, tan creïble...
En no adornar qualsevol fet meteorològic amb la coletilla sempre, la mateixa,
però...
fins i tot en coses que no té sentit.
Però
perquè
jo...
qualsevol persona que hagi...
Però Jordi,
que
s'hagi
criat
Josep...
a la costa i hagi vist com van les coses a la costa, quan tu li dius que allò és pel canvi climàtic i ha viscut 50 anys a la mar, ho diuen perquè
no,
ho han de dir.
Et vindrà el científic i et dirà, d'acord, aquests temporals de mar sempre els has tingut, però ara amb el canvi climàtic li has de sumar la pujada del nivell del mar, que això sumat farà que sigui pitjor la conseqüència. I això, per exemple, amb les línies de tren, aquesta que tenim al Maresme tan enganxada al mar, s'ha anat veient com cada cop doncs, queda més afectada, perquè tens la suma de factors, és a dir, temporals n'hi ha hagut sempre, temperatures altes també, onades de calor, però sempre has de comparar-ho o afegir-hi això que et pot portar al canvi climàtic. Tu tens aquests temporals, però si a més hi sumes que el mar cada cop el tens més amunt, com si diguéssim,
jo estic d'acord amb això,
les conseqüències poden ser pitjor.
Però el que dic és que ara hi posem el cognom sense que els temporals hagin de ser excepcionals, ni que siguin res de l'altre món, perquè fa 20 dies no vam tindre un gran temporal, vam tindre un temporal.
El que passa és que
un temporal.
I és important contra aquests descreguts o que militen contra l'evidència, els militants contra l'evidència, ideològics, com això, han acabat de posar un exemple, Màrius o el Vox, etcètera, d'insistir, perquè hi ha coses que si no és per insistència... no te'n surts, perquè encara hi ha gent que, malgrat totes les evidències científiques, va negant la major. I aleshores, segurament tens raó amb les etiquetes tal, 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 però, per favor, és que és imprescindible la feina que aquestes persones, homes, dones, físics, com la Mònica, fa temps i temps que estan advertint i que la gent encara fa veure...
Jo només dic
que no
passa. La insistència, si et passes de frenada, va contra la credibilitat. I llavors perds eficàcia.
Aviam.
Quan surten els estudis...
Tant de bo passés en la política, estimat, i no passa.
La setmana passada vau fer un estudi a Òmnium sobre la joventut, no?
Yes.
Si tu tens una escola que cada dia et fa un programa d'adoctrinament sobre algunes qüestions, que els alumnes arriben a la conclusió de que tot allò és brossa i que, per tant, se't vagin situant a l'altre espectre que tu pretenies...
Estàs dient que, tenen la culpa les escoles de que el jovent masculí, segons estudi que va fer públic l'altre dia Òmnium Cultural, que intenta analitzar quin és el comportament ideològic dels joves, és culpa de les escoles? M'estàs dient això?
En certa manera, sí.
Ah, sí?
T'estic dient això.
Caram.
Vols dir alguna cosa? Ja ho sé que el Samper vol dir alguna cosa, però va, Mònica, per al·lusions. Ah,
sí,
per
al·lusions, sí, sí.
No, que em sap greu que diguin això de que sempre posem les etiquetes, perquè ens passa moltes vegades que la gent ens porta a contrària sense tenir arguments. I això, ara et posaré un exemple del tema de les temperatures, que cada estiu ens passa, cada estiu. Tothom acaba responent, és que sempre fa calor, és estiu. Sí. Per tant, sempre fa calor, no? Quan tu els hi vas amb els rècords de temperatura i els hi dius, és que mai s'havia arribat a 45 graus a l'Alt Empordà, a una estació meteorològica que porta aquí una quantitat molt... No? I la gent continua dient, bueno, però és que l'estiu fa calor. No? I sempre ens trobem amb aquestes respostes. I quan tenim el rècord a la mà i dius, és que no hi ha dubte, és el canvi climàtic, la gent ens respon així. Per tant, nosaltres per això intentem sempre aprofitar per fer una mica de divulgació sobre el tema, no? I deixar anar això que dius tu, no? Aquesta coletilla, perquè a vegades ens costa molt que la gent ho acabi d'entendre. I nosaltres som les persones que hem d'insistir en aquest tema, perquè si no ho fem nosaltres, sí, ningú més ens dona suport amb això.
Des del punt de vista...
Espera un moment, que toca, toca el Samper, Miquel.
No, és que, més que la insistència que deia la Mònica, jo crec que tenim l'obligació, tots, els que són científics, els que estem en mitjans de comunicació, els polítics, de diagnosticar quin és el problema. Escolteu, jo quan era petit, i d'això ja fot mig segle, jo me'n recordo que passar de 30 graus era tenir molta calor. I jo me'n recordo que la calor arribava al juliol, no a l'abril ni al maig. I jo me'n recordo que tothom deia a partir del 15 d'agost ja et pots fotre una jaqueteta perquè comença a fer fred. I jo me'n recordo que a partir del 15 d'agost plovia a bots i barals.
Però que no ets tan important, tu, per molt que te'n recordis, perdona, que només, només és una vida.
No, però són dades, eh?
Disculpeu-me que acabi. I jo me'n recordo ara que al mes d'abril hi ha èpoques de molta calor, el que estem passant ara és una excepció, que l'any passat van haver-hi hi ha onades de calor al mes de maig i que van arribar al mes d'octubre. Ostres, aquesta evidència, no sé quina voluntat tenim de no veure-la, perquè és que només veient-la la podrem solucionar i adoptar les mesures. I jo mai havia escoltat que hi havien d'haver-hi refugis climàtics com les biblioteques, els centres cívics o les piscines. I això està succeint ara, per tant, per alguna cosa serà. És una evidència. I l'evidència, el que s'ha de fer és diagnosticar-la, per treballar-la, per millorar-la, i jo crec que aquestes dades que ens donen científics i gent com la Mònica s'ha de valorar en positiu perquè és l'única forma de poder avançar.
Has de, en aquesta intervenció hi ha, hi ha una de les coses que he dit jo, no? He dit, escolti, una vida. 79-80 anys de mitjana, segons les estadístiques, si tens sort més, si tens sort menys, però això és el que tu veuràs del món. S'ha de llegir el costumari català, el Joan Amades, i veure que hi ha refranys per a tota classe de temperatures durant tots els mesos. I l'última. El que dius tu, Mònica, jo... Me poso les teues mans, la que en saps ets tu. Jo l'únic que dic...
Això
sí que
és una frase per l'ull del poll. Des del poll. Sí, és una novetat. Sí, poso les teves mans perquè et
veus ja molt feliç.
Des del però...
No, ara ve la perceptiva i li fotré els morros. Sí.
No, no, que entra la publicitat. No.
El que dic és que des del punt de vista comunicatiu,
sí,
l'esforç per a Déu el que és de Déu i a l'home el que és de l'home, és a dir, el canvi climàtic el que és del canvi climàtic, i el que són fenòmens que no vivim cada dia, però que vivim o que han viscut, doncs això. I aquí sí que jo detecto un cert abús que des del meu punt de vista acaba provocant l'efecte contrari al que es pretén, que és que molta gent s'acabi vacunant contra el proselitisme pedagògic.
Si no fos pels meteoròlegs, Josep, si no fos pels meteoròlegs, els físics i el Gorg, que em va començar a parlar, per cert, i va posar el tema sobre la taula fa molts anys, els nostres joves, que són els més conscients de la nostra societat de que el planeta l'han de cuidar, no passaria. Sí, i jo no crec que això hagi caigut en una actitud excessiva, ni molt menys, però crec que ha tingut un efecte molt positiu de conscienciació.
Hola, Teresa Cunillera, bon
Teresa,
dia.
Hola, bon dia.
Felicitats.
Bon dia.
Bueno, de veritat, estic flipant, eh?
T'hem esperat per parlar d'Euskadi, jo també t'ho dic, eh?
Ai, com t'agraeixo, carinyo. Però, de veritat, és que, Josep, avui has posat alguna cosa per esmorzar que no se t'ha posat estat bé, eh? A veure.
Atenció perquè ha vingut.
Arriba forta.
Ha vingut, eh? Atenció que ven els
a Lleida,
postres.
A Lleida, arriba forta. Tenim una cosa que tothom sap. A Lleida només tenim dues estacions, que són l'hivern i l'infern. Per tant, nosaltres estem habituats a aquestes qüestions, com les que, bueno, de la panadella cap aquí, causen tanta polèmica i tant, oh, quin desassossec, no? Però t'he de dir, algú ho ha de dir.
Okay.
I si no ho diuen els meteoròlegs, okay, qui ho dirà, lo del canvi climàtic?
Però si ho diu tothom.
És dir, bueno, però una vegada dit això, no, jo no crec que insistir en això sigui baladí. Al contrari, perquè tu dius la gent se vacuna, no és veritat. La gent fa una renúncia perquè no ho vol veure, que és diferent. No és que es vacuni, és que diu, pare, ja, no em facis... M'angoixo i no m'angoixo. Vull angoixar.
Això no ho puc solucionar,
m'angoixo. I no em vull angoixar. És, jo crec que és un símptoma també de poca consciència en el sentit de voler fer càrrec de lo que passa, no? Que hi ha canvi climàtic, és una qüestió científica, és una qüestió evident.
Qui
és que
negat,
no cal ni que l'expliqui. Però una vegada dit això, jo no crec que sigui dolenta la insistència en dir això. Fa dos dies era estiu, i avui està plovent, està fent fresca,
fred.
Està fent el que és temps de primavera. Tota la vida les primaveres han set així. Tota la vida. Un dia plou, l'altre fa vent, l'altre fa no sé què. I això, els que som de l'àmbit rural, ho sabem perfectament. Això és el que després fa que a Barcelona a l'estiu pugueu menjar bons préssecs. I, per tant, és a dir, no és una qüestió novedosa, és una qüestió exagerada. És que el que era normal en aquest moment està en una dimensió que requereix unes mesures que abans amb poca cosa ho podies arreglar ja, i ara no requereix mesures sí, extraordinàries. Sí, I parlant-ne, segurament, el que no hem de fer és, diguem, minsvalorar-ho, perquè llavors sí que fem un discurs que a la gent que en vol o que necessita prendre en consciència, el que li estem dient, home, mira, escolta, això no em facis ni cas, que hi ha canvi climàtic, que hi ha un problema de nassos i que aquest estiu passarem més calor de la que és l'infern de veritat, això és una evidència.
Doncs,
i Mònica, dieu-ho molt, no feu cas a Josep, dieu-ho tantes vegades
mira,
com ho
hagi dit. Al costat d'això afegeix que la Unió Europea acaba de modificar i seguirà modificant a partir del juny la seva política agrària i la seva política de transició verda, perquè més de la meitat dels europeus s'hi han posat de cul.
Lo qual evidencia llavors, que encara s'ha d'insistir més. Això pues, evidencia que encara s'ha de treballar més.
A la millor, ja pues a la millor el que et dic és que m'has d'escoltar quan t'he dit...
Jo sempre t'escolto, a vegades desconnecto, però sempre t'escolto.
Que segons com el que acabes provocant és l'efecte contrari al que pretenim.
Jo l'he entès perfectament, perquè tu i jo, hi ha cops que quan parlem d'algun fenomen que hi ha hagut, tu preguntes, això és canvi climàtic?
Sí.
Hi ha cops que diem que sí, hi ha cops que diem que no, però a vegades quan diem que no, aprofitem per fer un afegitó i dir, doncs mira, però això podria, com el nivell del mar, no? Però l'augment del nivell del mar podria fer que aquests temporals, que són normals i els hem tingut sempre, siguin pitjor cada vegada. I afegim això. És a dir, potser aquí és on hi ha la discrepància, que ell no afegiria aquest punt i simplement diria no, això no és canvi climàtic i ja està, no en parlem més del canvi climàtic, però nosaltres aprofitem. Hem estat molts anys que no se'ns ha fet cas.
Sí.
Jo quan vaig entrar aquí, parlar de canvi climàtic, bueno, era un tema que tampoc interessava en general, no veiem els efectes, en canvi, va sortir Greta Thunberg i ens va donar aquí un aire a tots, ens va obrir les portes a poder parlar, i sobretot jo crec que hem de fer cas als informes científics. És a dir, la gent que no sap de què va la història, doncs que no posi idea al cap que no són. Jo crec que els científics són els que ho saben i, de fet, jo recullo això. Jo no estic fent informes de canvi climàtic. Recullo perquè confio que aquests científics, tots aquests números que donen, són els que són, no?
Després hi ha un altre element. Només el poso en una taula. He dit, al final, investigar costa molts diners. I des de que Al Gore va decidir que havia un nínxol de mercat i que es podia guanyar molts diners en això,
bon dia, Josep.
S'ha convertit en una part del PIB mundial, la indústria del canvi climàtic, bastant important.
Sobretot va ser Bush qui va veure que es podia aconseguir molts diners aconseguint que el seu germà, en fi...
Voleu...
Li fotés una patada.
I aconseguint que el Gore no fos president.
Que no hi hagués aquesta sensibilitat en un país que és, junt amb Xina i Rússia, els tres grans impulsors del carboni.
Una última cosa, Jordi. El que dic és que hi ha estudis que no mereixerien ni un breu si fas la traçabilitat d'aquell estudi i acaben sent apertura de secció. I
bé,
això
és que llavors
també,
que s'expliqui,
també va contra l'efecte que pretén. I dic, ho podem fer millor, ja està. I aquí
jo, no, ja està, jo, Jordi, no et vull potejar més. Digues, no
Sant Pere, acaba-m'ho, Miquel, per l'amor de Déu.
Però que aquest home digui que el Gor ho va fer perquè hi havia un nínxol de mercat en un país com Estats Units, on era tan difícil fer aquest discurs, tan difícil fer-lo en aquell moment, em fa molta ràbia.
Val, que digues, Miquel.
Jo el que vull dir és que, com que amb prou feina, en 58 anys que faré aviat, he sigut capaç de ser advocat i entendre aquesta professió, jo me n'enfio del que em diuen els metges quan hi ha una pandèmia, me n'enfio del que em diuen els científics quan hi ha una emergència com el canvi climàtic, i me n'enfio dels polítics perquè no hi ha una altra opció de governar que fer la delegació de competència o de confiança quan fas un vot. Per tant, com que no arribo ni molt menys ni al 10 o al 5% de coneixement que hauria de tenir per dominar-ho tot, doncs delego, i me'n refio en aquest cas de la Mònica Usari i tota la gent que diu, doncs que efectivament estem davant d'un problema que es diu canvi climàtic.
Molt bé. Doncs són les 9:39 i podríem donar aquest tema per acabat. Mònica Usari. La notícia... La notícia és que demà no serà tan bon dia com pronosticaven els mapes dimecres, però serà molt millor dia del que pronosticaven dijous. Què vol dir això? Matí tranquil a tot el país i a la tarda en alguns llocs pot caure algun ruixat, però que en general no serà, no serà lo de fa dos anys.
No.
Però no hi ha res més romàntic que passejar sota un paraigües, comprar llibres,
també,
no?
Sí. Música de violí.
Fota't el passeig de Gràcia amb paraigües demà a les 6 de la tarda. Vés-hi tu, eh?
Mira, Jordi, estem intentant salvar-ho, m'entens?
No, home, no
som anem tots. Els petons amb l'aigua que entra damunt del cabell.
Escolta, jo...
Aquesta deriva de l'amor.
Llibres de Sant Jordi, primer, jo compro llibres tot l'any. Però com que, a més a més, no, és una prèvia innecessària. Un cop dit això, escolta, aquest cap de setmana estaven les llibreries obertes. I és fantàstic poder anar, agafar, remenar, sense el neguit d'aquest dia. Jo crec que aquest neguit de Sant Jordi... Aviam, Sant Jordi fa festa. I l'hem de tenir molta cura, amb que això funcioni i tal, no sé què. Però que ens agrada llegir, doncs, en fi, no cal esperar l'últim moment. Si et fan igualment el 10%.
A França,
notícia d'última hora, perdoneu, 20 minuts per les 10. A França han ferit greument en un tiroteig un dels cantants més populars del país, que es diu Kenji Girac. Sona així. Que a més es dona la circumstància que és catalanoparlant i que té els orígens a la comunitat gitana de la Catalunya Nord. De moment se'n sap poca cosa, l'han disparat aquesta matinada en una àrea de servei prop de Bordeus i l'han traslladat a l'hospital amb un pronòstic reservat. Però, segons informen alguns mitjans francesos, l'estat de salut d'aquest cantant és molt greu. Té 27 anys i es va fer molt popular a França quan va guanyar el concurs La Voz, The Voice, a França fa 10 anys. Per tant, Kenji Girac, que esteu sentint aquí al fons de les meves paraules, ha tirotejat i en estat molt greu a un hora servei prop de Bordeus. A les 9:41, d'aquí uns moments parlarem d'Euskadi, el món a RAC1.
El perquè de tot plegat.
9:45, anem a les eleccions basques, el resultat d'ahir amb alguns fets molt interessants i que crec molt que queda molt redactat. La fotografia no varia gaire perquè, de fet, la Lendakaritza la continuarà tenint el PNB amb el suport del Partit Socialista. Varia algunes coses. Primera, a pujar de Bildu. Poca broma. Segona, és evident que els partits que volen la reconstrucció històrica del País Basc cap a un estat independent tenen més vots. PNB, més Bildu, sumen 54
de 75.
De 75 escons. Per tant, la majoria és absolutíssima. Passa una cosa... Sí,
però
que
no s'ha parlat de la independència.
No,
de la campanya,
ni d'ETA l'última setmana.
L'ha navegat, sota el llit.
Per això, segurament, per la pífia del líder de Bildu, segurament en aquella entrevista amb l'Aimar Beretós a la SER, probablement allà això li ha restat vots. Ni ETA ni independència. Torno a repetir el que deia avui el davantal de les 8. Quan vam demanar Arnaldo Tegui, ens van dir que no hablen com medios catalanes. Per què? Perquè haurien de parlar de la independència i això, ara, en aquests moments, queda aparcat. I l'altra dada, que em sembla molt interessant. Com de residual continuen sent els partits com el PP? Es puja un escó, però es queda amb 7.
8 de 75.
Vox. I després, una altra cosa. La patacada de Yolanda Díaz, que des que ha fet... Sí, però bueno, és a dir, la trinxada d'aquest sector
de l'esquerra,
evidentment. Aviam, Mònica.
No, jo voldria fer...
Un sector que a les generals del 2016 va ser la primera força política al País Basc.
Correcte, correcte.
És a dir, han aconseguit una cosa, és a dir, ofegar-se no en el mig de l'oceà, sinó en la palangana, en la palangana de la seva pròpia organització.
Mònica. A veure, si ens ho mirem en termes de governabilitat, ahir, en el moment en què el PNB consolida els 27 més els 11-12 del PSE, recordem que hi ha un escó que està ballant per pocs vots, que li podria donar un escó més a Bildu, és improbable, però pot acabar passant. El que donen les eleccions d'ahir és que el moviment tectònic que passa a la majoria de territoris europeus del creixement de l'extrema dreta i de les forces conservadores, diguéssim que no es dona d'una manera similar al que ens passa aquí a Catalunya o el que passa a nivell d'Espanya, per descomptat, amb la força de l'extrema dreta i del Partit Popular, i jo, això és destacable. Una altra qüestió és el creixement homogeni que té Euskal Herria Bildu a totes les províncies d'Euskadi, que se suma a l'evolució del vot a Berchale, a Navarra i a Iparralde, a Euskal Herria Nord. I, per tant, això és una tendència. Ells, durant tota la campanya, no han dit governarem a qualsevol preu, tal, tal, perquè ells sabien que aquesta era un pas previ a, em sembla que ho comentàvem l'altre dilluns, a una futura legislatura. És a dir, ells han fet una feina i la gent es queixa que no hi ha hagut fins que la SER ha preguntat. És que la dinàmica de l'esquerra Berchale és de construir una realitat, una convivència. Ahir el PNB i crec que era Andoni Ortúzar que deia una convivència sana, que vol dir no estar tot el dia recordant escolta, però ETA, perquè des del 2011 que ETA decideix abandonar les armes i del 2018 dissolta. Aleshores, el comodí permanent de però no han demanat perdó, però no sé què, allà no funciona ja. Funciona a nivell de mitjans de comunicació espanyols i avui n'has fet un recull meravellós radiofònic que va de la SER a Jiménez Los Santos, perquè això interessa molt el discurs, el relat espanyol. Però la prova del que va passar ahir és que això a Euskal Herria ja no funciona. Això ja no funciona. Aquest anar tot el dia dient però és que són els hereus d'ETA, que no sé què, és que no han demanat perdó, és que... No, allà estan en un altre estadi de la reconstrucció de la seva situació social, duríssima, que ho ha sigut, on Euskal Herria Bildu, durant la legislatura passada, ha estat treballant amb el govern del PSOE per exemple, portar tots els presos cap a les presons d'Euskal Herria, per treballar en les competències que ja les té el PNB sobre presons, i un munt de qüestions socials i econòmiques que ara són el que pesa. Això vol dir que Euskal Herria Bildu deixa de ser un partit independentista? No. Això vol dir que ahir resulta que quan estan a punt de guanyar les eleccions criden independència. Oh, mira, ara sí que parlen d'independència, com si no haguessin sigut independentistes tota la vida. Home, és que em sembla una lectura molt prima del que va passar ahir a Euskadi. I penso que el PNB ha d'estar preocupat, és normal que tants anys de govern el desgastin, però que evidentment necessiten el PSE per governar i podien haver necessitat el Partit Popular, que no l'han necessitat al final, però, però és evident que allà estan canviant coses, i estan canviant coses lentament i profundament, i això s'ha d'entendre que tindrà conseqüències sobre el mapa de l'Estat quan tant Euskadi com Catalunya, d'una manera persistent, li estic dient a l'Estat, organitza't d'una altra manera, perquè aquí tens dos territoris que encara que hagi baixat el producte interior brut a Euskal Herria continua passant un 5,8% i a Catalunya, i això ho hauràs de resoldre, estructuralment.
Va. Josep Martí.
Unes eleccions que no sabíem el resultat, però sabíem les conseqüències, no? Que és que el govern d'allà no canviaria i que a nivell espanyol el seu impacte també seria limitat. Bildu havia acceptat, així ho feien saber ells, no? De dir, bueno, pues estes encara no són les nostres. Els plomilles parlaven per la seva boca. És a dir, l'acceptació de amb aquestes eleccions empatarem, o ens anirà molt bé, però passi el que passi, el govern ho canviarà i les lògiques de coalició a Madrid tampoc canviaran. És el discurs que ells feien quan hi parlaves. Estic d'acord amb la Mònica que hi ha un canvi important, sistèmic, que lliga amb l'abandonament de la violència i comença allà i que ara es consolida. Fixar, és a dir, donar per bo que d'aquí 4 anys Bildu encara inevitablement arribarà a les institucions i tot això, autonòmiques, a mi em sembla que és agosarat, perquè en 4 anys en política passen moltes coses. I sobre l'entrada del terrorisme en campanya, que és veritat, que perquè aquestes han sigut unes eleccions, però és que abans d'aquestes hi ha hagut generals, hi ha hagut municipals, i ja se sabia. Que Euskadi això no era un motor de vots, però sí que vull fer notar que qui fa que el terrorisme l'última setmana entri en campanya, al marge de l'error del candidat de Bildu, és quan la Moncloa s'hi abraona. I des de... No, és així. És la ministra Alegria dient que és moralment incompatible amb la democràcia. Si no, ETA, en campanya, ni tan sols hi hagués entrat.
6 minuts i les 10, evidentment, vull escoltar l'opinió de qui va ser conseller d'Interior del govern de la Generalitat, Miquel Samper, vull escoltar la veu del qui va ser director de La Vanguardia, Màrius Carol, i qui va ser delegada del govern espanyol a Catalunya, la Teresa Cunillera. Serà d'aquí uns moments, però recordeu, demà... Ho he de dir, Màrius, perquè si no ho he dit... Demà, a partir de les 9 del matí, des del Palau Robert, el dia de Sant Jordi, no plourà, dit la Mònica Usart, per tant, Màrius Carol, Ernest Folk, Mònica Hernández i Isabel García Pagán, Mònica Usart, evidentment, que també presenta llibre, que és Fenòmens Estranys, que li regalarem amb el Josep Martí.
Sí, i una edició dedicada i amb tapa dura.
Esteu fent una cosa molt lletja, però bueno.
No, la deixo passar. És broma. Després ens acompanyarà, com dèiem, qui va ser president del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, serà amb nosaltres demà al Palau Robert. Demà vindran les Tresines. Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol, que és un dels llibres més venuts durant tot l'any. Eva Baltasar, Ocàs i fascinació. Joan Enric Barceló, ens cantaran Els amics de les arts. Abril Zamora, que ha fet un llibre que es diu Han besado a otro. I després serà amb nosaltres, ja ho puc dir, a partir de les 11 del matí, Bojan Kirkić, serà amb nosaltres també al Palau Robert de Barcelona, perquè ha fet un llibre molt interessant respecte a la salut mental, que es diu... Sí, senyor, de Linyola, Controlar l'incontrolable. Sí. I acabarem amb la Julieta, que ens vindrà a cantar, i també a presentar el llibre Olivia als tiets. Demà tot això, escolta'm, per cert que el Zapatero ve a presentar un llibre que es diu Crònica de l'Espanya que dia, l'obra de l'editorial Navona, que són converses amb el Màrius Carol. Per això demà tot allà,
Però el llibre no apareix com a converses, eh? O sigui, parla ell en primera persona, jo sí, també...
No, però són de converses que ell mateix diu que són molt interessants.
No, però vull dir que no és aquell llibre de...
Una entrevista llarga,
no. Doncs a partir de les... Escolta'm, a partir de les 8 obrem portes, el primer que arriba, el primer que seu, com ens agrada dir. 4 minuts i les 10, un segon, sisplau.
Avui, a la tertúlia... amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Samper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Què, Màrius? Digui vostè. I després Teresa Cunillera, i després Miquel Samper.
El Paul Preston, amb el seu darrer llibre, diu a les primeres pàgines que li estranya que aquest país, diguem, hagi tingut tan poca memòria, no? I que una llei de memòria històrica la puguin discutir la dreta i l'esquerra. I que la memòria ens ajuda a no cometre errors del passat. Jo em sembla bé que aquestes eleccions, el tema d'ETA, doncs hi passi tothom de puntetes. Però jo crec que, en fi, no podem estar dient, no podem estar reivindicant carai, que hi ha que recuperar la memòria d'aquells que van perdre la guerra i moltes vegades van ser humiliats, i una cosa que va passar fa uns anys l'estem amagant. Crec que està bé que aquesta campanya, aquest tema, doncs no sigui un tema preferent, però també hi ha una cosa que és veritat, que és que les noves generacions al País Basc sembla que s'obliden del que ha passat, però no va passar el segle passat, fa 4 dies. Vull dir amb tot això que, home, jo crec que la gran lliçó de la democràcia també és que és capaç de vèncer el terrorisme i que al final, des del diàleg, es pot arribar a la solució dels problemes. Ara hi ha 3 generacions al País Basc que han quedat molt tocades. I resulta que la generació que ve darrere, segurament perquè els altres van quedar tan tocats, no en volen parlar gaire. Bueno, escolta, cada societat escolleix una mica els seus camins i tal, però és bo aprendre del passat, eh? O sigui, jo crec que, no sé, jo vull veure una mica, aviam, com per on tira Bildu. Jo vull veure cap a on s'encamina, no? És veritat que allà hi ha un cert cansanci del PNB. Un cert cansanci perquè ha manat sempre. Ha manat 44 anys, vull dir, pràcticament sempre. O sigui, el PNB és el poder.
40 anys.
No?
Menys 3 anys. Tot
40 anys.
I llavors que això què vol dir? Vol dir, bueno, que hi ha un cert agotament del model. Un cert agotament del model. I aquestes eleccions, per exemple, a mi què és el que em sorprenia? Que segurament la comunitat que està més sanejada econòmicament, que té més recursos, és a dir, que fins i tot quan arriben a fer els comptes amb Espanya...
Surt a tornar,
citant el nostre amic, el Jordi Bosch. Carai, la sanitat funciona pitjor que, per exemple, a Catalunya, que anem apretats i que tenim 4 duros i que no sé què, i a sobre no hem aprovat el pressupost perquè no sé quin problema tenen amb un casino aquests dels comuns. Clar, tot això és una mica una broma. És a dir, quan jo llegeixo, ostres, no sé, els problemes que té el Clínic, per exemple, en aquests moments, o els problemes que tenen les infermeres i tal, i veus que hi ha uns tipus que peten els pressupostos per un punyetero casino que no es farà mai, em sembla d'una frivolitat espantosa, amb la qual cosa, quan després, doncs, en fi, els votants els hi passen factura, crec que vol dir que hem de creure en la democràcia. Amb tot això, resumint, jo crec que el que ha estat interessant d'aquestes eleccions és que sobretot s'ha tornat a parlar d'allò que l'Ortega deia les coses, eh? O sigui, s'han tornat a parlar dels problemes de la gent, dels problemes de la sanitat, etc, etc.
Però és que els problemes de la gent...
Puc sentir l'altre.
No, sí. Escolta una cosa. Jo t'explicaré una conversa que vaig tenir amb l'Ortúzar el 2017. Després de que els anés a visitar el Puigdemont. Se'l van emportar al restaurant Zaldua, que és un que havia sigut porter de l'Atlètic de Bilbao, que té 2 o 3 restaurants, i aquest era el que tenia més amagat i tal. I quan van sortir del restaurant, o això m'ho explicava així a Ortúzar, el president del PNB em va dir: us fareu mal. Us fareu mal. És a dir, el PNB gestiona molt bé el seu independentisme, que no és que sigui laic. Sembla que sigui zero, però vull dir, és evident que el PNB té la càrrega de cafeïna que té tot independentisme, no? Però el sap gestionar amb els temps i amb el moment. I això li està permetent, fixa't, 40 anys després...
Té quotes de poder molt consolidades.
Puc dir una cosa, quedarà fatal això que diria ara. El País Basc ja és independent. Des d'un punt de vista econòmic, és un... Vamos, és a dir, clar, què vols que es queixin? Què vols que parlin d'independència?
Bueno, és que l'Estatut pràcticament el tenen exhaurit. O sigui, tot el que contemplava l'Estatut...
Bueno, és que és l'únic estatut que no s'ha tocat, que els està costant horrors tocar-lo.
Jo crec que, efectivament, aquesta ha estat una campanya i els resultats són molt clars, en el sentit de que Bildu puja, desapareix Podemos. És a dir, Bildu ha treballat un sector de l'esquerra del País Basc que se l'ha fet, l'ha aconseguit conquerir, per dir-ho d'una manera suau. Jo crec que donen uns resultats que, no sé, que ara s'haurà de veure el seguiment que això tindrà, o les conseqüències que això tindrà a Madrid DF, que diu el Juliana, no? Però hi ha una cosa que sí que ha variat i que crec que és substancial. El PNB i el PSOE fan majoria, però la fan... perdent el PNB 4 diputats, clar, 4 escons, i pujant-ne 2 el PSOE. És a dir, l'equilibri de forces canvia. I això és una cosa també interessant de seguir. Interessant de seguir perquè és veritat que aquesta ha estat una campanya en el que s'ha parlat de coses de la gent. La qual cosa vol dir que segurament la gent té més ganes de parlar de les seues coses que de que li posin proclames. Perquè jo també estic d'acord amb el que diu el Màrius. El tema de la memòria és molt delicat, però s'ha d'abordar. Avui, que estem fent la llei de la memòria històrica i estem reivindicant la recuperació de morts de la Guerra Civil Espanyola, estem parlant de mitjans del segle passat, ja farà 100 anys, ens hi trobarem, encara tenim morts a les cunetes, encara tenim pobles carrers dedicats a franquistes, bueno, hi ha capellans i monges, per suposat, no? Però, és a dir, i ho hem fet tard. Què vol dir això? Que quan ho fas tard, per por d'incomodar a la societat, perquè la societat, doncs, jo crec que la transició va ser un gran revulsiu, però va tenir els seus condicionants, no? I llavors què fa això? Que hi ha generacions que quan tu els hi parles en aquest moment de Franco, els hi parles de no sé qui, doncs és un vellet que tenia una veu estrident i és un ridiculitzable. Quan era un dictador
personaje
sanguinari.
Personaje histórico, ha dit
quan era
aquella.
Un dictador sanguinari. Mm. Això pot passar també a Meta.
Histórico, histérico, va dir.
Histórico.
Això pot passar també a Meta. Pot passar a Meta de que si tu no abordes què ha representat ETA pel País Basc, i a més és veritat que hi ha un moment que és molt passional i que si ho fas en aquell moment, la passió et pot. Crec que la raó ha d'entrar. No s'ha, el sentiment no s'ha de perdre, però la raó ha d'entrar.
Però...
I jo, quan, ja quan fan la pregunta al candidat de Bildu, a mi em va xocar molt quan ell dubte. Ell dubte.
És que el que busquen no és memòria històrica,
però,
Teresa.
Ja, però ja veuràs.
No buscava aquesta pregunta memòria històrica.
Perdona, però quan ell li pregunta, ell té un moment de dubte, no? Perquè jo crec que en ell va pensar potser és el moment de que digui sí, però dic no, i llavors en lloc de no dir no dic una altra cosa, amb la qual cosa això ha quedat sobre la taula i ha planejat tota l'última setmana, que últimament totes les últimes setmanes en campanyes electorals són determinants. Però s'ha vist clarament, jo crec que el País Basc s'ha vist clarament, que el PNB és un model, tu dius, possiblement esgotat. Bueno, ja ho veurem. Ja ho veurem. Perquè, és dir... Jo crec que la campanya si s'ha seguit... Jo soc molt amiga del que ha estat candidat per Guipúzcoa, no? I el Denis, el qual el felicito perquè ha tret un escó més dels que teníem, no? I llavors ells ho han plantejat, tots els partits han participat, de fer una cosa, diguem, adreçada a la gent, als problemes de la gent. Això és veritat, perquè, per exemple, aquí a Catalunya ens hem quedat amb 98, me sembla que són, metges de primària sense cobrir. Això representa una brutalitat de cara a l'atenció al ciutadà i això, normalment això sempre afecta els pobles petits. I jo parlava l'altre dia amb una metgessa, una noia molt interessant, que crec que té molt a dir en el futur, i aquesta noia em deia, és que la medicina hem d'entendre que és una vocació. I quan perdem aquest sentit de la vocació, doncs ens trobem en que els metges que volen ser, doncs volen ser dermatòlegs, volen ser no sé què, no volen ser d'atenció primària, quan és el metge bàsic i fonamental per la salut del ciutadà. Llavors, quan tu abordes aquests temes en campanya...
I 1.000 euros de salari després de 7 anys de...
Deixa'm escoltar el Samper, sisplau, que fa estona que l'escoltem, Miquel.
Que el resultat ha estat, jo crec que és un resultat bastant previsible, i jo crec que Bildu també, efectivament, està en aquesta línia, però haurà d'abordar un moment o altre el que pense de lo que li pregunte.
D'acord. Samper.
Bé, doncs, els 54 diputats nacionalistes és una quantitat molt, molt important, és molt bèstia. Però crec que el que hem d'analitzar és com es configuren. I tan veritat és que ahir, no sé si 100, 150 o 300 o 1.000 persones, no ho sé, doncs quan estava el candidat de Bildu fent el seu discurs, doncs cridaven independència, com veritat és que d'independència no se n'ha parlat. I per tant, la configuració d'aquests 54, jo crec que venen, no del que passa després de les eleccions, sinó que venen del que s'ha dit durant tota la campanya. I el que s'ha dit doncs, ha sigut doncs, un discurs, anem a dir nacionalista, anem a dir, doncs, bueno, del País Basc, però no s'ha parlat de la independència. I crec que això ho hem de posar sobre la taula. És a dir, s'arriba a un 54 i la pregunta és si s'hagués parlat d'independència serien 59 o serien 47? Bé, el cert és que la gent ha votat en base al contingut de les coses que s'han dit en campanya. I això em fa pensar, doncs, en aquell refrany castellà, de quan veus les barbes del vecino cortar, por les tuyas a remojar. És a dir, l'evidència és que Euskadi, doncs, que avui parlava el Jordi en el davantal de la vasquitis que ens afecta, no? Però, bueno, és que ens afecta a mi personalment, perquè cada vegada que vaig a Euskadi, doncs veig coses que m'agradaria tenir a Catalunya. Veig les obres acabades, veig que els calés estan al carrer, senzillament estan posats. Tenen molt, sí, efectivament. Hem de reivindicar un model que s'assimili, per suposat, però les coses estan fetes. Per tant, jo que em considero i em defineixo com un tio afecte d'una gran vasquitis, fruit d'una enveja sana, però enveja en definitiva, doncs crec que hem de veure aquestes eleccions, com s'han produït els resultats i, sobretot, què s'ha dit en campanya, no? És a dir, el que es pugui dir ara o el que es pugui cridar ara és una cosa, doncs, que em sembla perfecta, però el contingut del 54, que és una passada, és una autèntica passada, són dos terços, si no em falla més o menys la matemàtica, doncs s'ha produït precisament amb un missatge molt, molt, molt nacionalista, però no s'ha parlat d'independència.
Dues coses. Una, el que dèiem de les obres acabades. Jo tinc uns amics, a qui m'estimo molt, que viuen a Elorrio, per on passen les obres de l'AVE, i les obres no només no estan acabades, sinó que estan molt ensopegades, literalment, des del 2013, que s'havien d'haver acabat, em sembla que no s'acabaran fins al 2028 o una cosa així, amb la qual cosa tota aquella zona de Biscaia està patint molta part de la inoperància que s'ha produït en aquests darrers anys. El tema de que a Euskadi tenen coses, jo estic d'acord, Miquel, que funcionen, també en tenen moltes que no estan funcionant, a nivell industrial, etc. I, en canvi, models cooperatius que estan molt a prop del pensament tant dels Abertzales com dels Getzales, està funcionant molt a Guipúscoa, i el grup Mondragón és un exemple a tot el món del que significa superar crisis industrials, etc, etc. I la força d'ELA, i podríem analitzar a fons la base d'aquest vot de Bildu, que té a veure amb temes laborals i amb temes que estan vivint. Deixa'm acabar, Màrius.
Una nota. El País Basc és la comunitat amb més conflictivitat social, perquè els sindicats són molt forts.
ELA és molt més forta que Comissions Obreres i UGT, és el primer sindicat i té un nivell de representativitat i de resolució de conflictes socials molt potent. Però, dit això, el PNB porta en el seu programa el dret a decidir. Potser que no ho oblidem. I Bildu porta en el seu programa electoral el trobar un encaix de l'estat d'Euskal Herria amb Espanya. És a dir, el tema de que no hagi estat a la campanya no vol dir que el PNB no estigui pensant en el dret a decidir, val, perquè no és veritat. No,
anem amb el Josep Martí i amb el Miquel Samper. Un moment, Alejandro Fernández va fort,
Què dic?
Que va fort. Aunque sacaran 1000 escaños... Un partido que se niega a condenar el tiro en la nuca siempre será un nido de miserables.
És la manera de reivindicar
presència. Van dir els que pacten amb l'extrema dreta.
I que té membres del seu partit que neguen el cop d'estat del 18 de juliol del 36, per exemple.
Hola, què tal?
Com l'Esperanza Aguirre.
Dos coses. Referit a la inevitabilitat d'un futur de Bildu, abans m'havia deixat de dir, el PNV ha guanyat les eleccions en un candidat nou.
I els altres per
tant,
també,
Però des de les institucions, treure un senyor que és l'endecari, dir-li a meitat partida, cap a casa perquè detectem que ens estan robant la cartera i hem de construir un nou lideratge...
Més camisetes i menys corbates.
Per tant, he dit, escolti, aquesta gent han fet la feina. Han anat en unes eleccions que pensaven que podien perdre, van prendre una decisió que, com diu l'Ivan Redondo avui, a la seva plana, no hi ha ningú a Espanya que l'hagués pres. És a dir, tu t'imagines a Catalunya algú que està governant la Generalitat i que la presideix i que va de baixada i que veus que te la vas a pegar, dir, escolti, vostè cap a casa perquè aquí el partit ha llegit la situació... posarà un altre candidat.
I Bildu també ho ha fet,
Perquè el PNB
Bildu no és...
Mana el partit, el PNB no mana l'endecari.
No té les institucions autonòmiques basques.
Els dos ho han fet.
I per tant dius, bueno, doncs hi ha un paio que és nou, que té la possibilitat de construir-se un lideratge, i aquesta qüestió s'ha de tindre en compte, perquè la renovació ja l'han fet. Després, una referència també a les coses que interessen a la gent. Aquesta és una qüestió que com ho dir serveix, però crec que no es pot fer l'afirmació que la qüestió nacional al País Basc ha deixat d'existir i que tot passa per l'agenda social d'hospitals, policies...
A la campanya, sí, a la campanya, hem dit.
No, la campanya marca jerarquies, però que si tu t'ho mires... escolti, el moviment de fons és seriós. I només te cal mirar avui alguns diaris de Madrid per veure que l'impacte d'aquesta majoria en escons del sobiranisme basc preocupa a la capital, perquè marca un punt d'inflexió, és a dir, Bildu és el que és.
Un moment, un segon, Samper, perdona. Arnau Mañé, bon dia, País
Hola,
Basc.
Hola, bon dia.
Des del País Basc. Què? A tot el que estàs sentint, què?
No, jo em quedo amb el que deia també la Conillera d'aquest canvi de rols dins del govern basc, que serà una realitat. De fet, aquest matí des del PNB ja assumien que amb la millora del resultat dels socialistes, efectivament, hauran de tenir més pes en forma de conselleries. Veurem, perquè tothom ja dona per fet aquesta aliança entre el PNB i els socialistes, com s'acaba traduint, però la sensació aquí és que hi ha una espècie de triple victòria, perquè la victòria real se l'emporta el PNB, és qui ha tret més vots, qui és la primera força política. La victòria moral se l'emporta Bildu, perquè pràcticament fa el sorpasso, perquè creix 6 diputats en tan sols 4 anys, però és que la victòria pragmàtica, la victòria al cap i a la fi del tauler polític, és per Pedro Sánchez, que un altre cop torna a caure dret perquè salva els equilibris que el mantindran a la Moncloa. Per tant, la sensació és que, com passen moltes nits electorals, però en aquesta especialment i segurament en raó, els 3 primers partits surten a celebrar o surten a reafirmar-se amb una victòria cadascú per la seva banda. Sobre el que dèieu de si es parla o no es parla d'independència, és evident, i és així, per molt que la Mònica deia que era una lectura simple, que durant la campanya Bildu ha evitat parlar d'independència. Ha fet equilibris. De fet, sorprenia, perquè era en el tancament de campanya de Bildu, qui parlava d'independència era Pere Aragonès, que va venir a fer un discurs aquí a Bilbao, i era l'únic que parlava d'independència. En qualsevol cas, tothom ja sabia que Bildu és un partit independentista, però sí que, justament per intentar fer aquest sorpasso i ser primera força política al País Basc, sí que ha estat una campanya d'equilibris de Bildu, que crec que era el Samper qui ho deia. No sabem com hauria anat si s'hagués parlat obertament d'independència durant tota la campanya. No sabem si haguessin sigut millors resultats i s'hagués aconseguit aquest sorpasso, o si, el per contrari, no haguessin aconseguit tants bons resultats. Per cert, parlàvem aquest matí que faltaven uns 500 vots a Guipúscoa perquè Bildu aconseguís aquest 28è diputat. Ara, amb un F5, amb una actualització dels resultats, ja queda més lluny aquest diputat que donaria la victòria de Bildu, queda uns 1.000 i pico vots.
Arnau, una cosa, allí vaig sentir que de vot de l'exterior, del vot cera que es diu, no? Que hi havia com a 50.000 vots. Aquests són molts vots, i a més és un vot, és dir, tant el PNB, el PSOE també, no sé tant la de Bildu, són partits molt implantats entre els bascos que viuen a l'estranger. Tu creus que poden tenir alguna repercussió?
Mira, si m'ho hagués preguntat ahir la nit t'hagués dit que sí, perquè aquests 500 vots eren relativament pocs, els que faltaven a Guipúscoa, perquè a més Bildu li pisparia el 12è diputat al Partit Socialista. Ara és veritat que els experts apunten que ja no seria tan fàcil, ja no seria tan probable que les coses canviessin. És veritat que poden passar moltes coses, però, per exemple, a diferència de Galícia, on el vot estranger sí que era molt marcat, aquí representa que, com ho podríem explicar, és més representatiu de la societat basca i, per tant, de les eleccions o dels resultats d'ahir la nit.
Però s'apartarà del que no, va sortir ahir la nit, no?
Clar, no canviaria massa. Sí que és veritat, però, que en les últimes dues eleccions, tant el 2020 com el 2016 aquí al País Basc, el vot estranger ha canviat algun diputat. En qualsevol cas, per molt que en l'escenari d'un canvi d'escons Bildu n'aconseguís un altre i sí, fes el sorpasso, seria una victòria, evidentment, moral de l'esquerra Verzale, però en cap cas canviarien la majoria que aconseguiran i que formalitzaran en els propers dies el PNB i els socialistes.
Molt bé, són les 10:22 minuts, de seguida Miquel Samper. Miquel, vols dir... T'aguantes, eh? Un segon. 10:22 minuts. Miquel Samper, d'aquí uns moments per opinar sobre el que estàvem parlant d'aquí fa uns moments, i d'aquí uns moments també Santi Segurola, Miguel Rico, Joan Jupallàs i Frederic Porta, periodista i autor del llibre El clàssic, històries i anècdotes d'una rivalitat eterna. Abans d'arribar cap a quarts de 12, que aneu pensant, eh? Avui parlem d'adaptacions, tenint en compte que demà Sant Jordi, adaptacions literàries al cinema. Allò que dius, ui, no, el llibre és molt millor que la pel·lícula, o l'inversa. Mira, però mira, la pel·lícula m'ha agradat més que el llibre. Pensa, penses, Martí, sortirà El padrí, que és un clàssic de Mario Puzo, però poden sortir altres llibres.
Molt millor la pel·li.
Molt millor la pel·li.
Molt millor la pel·li. Bueno, no ho sé, perquè...
Molt millor llibre,
no,
millor
no
llibre que la pel·li de Misery, de Stephen King, tot i el cop de pala que li foten els peus.
Quan mires una pel·li...
Quan llegit el llibre, costa molt veure la pel·lícula, perquè tu quan llegeixes un llibre i l'interioritzes, tu t'estàs fent una pel·lícula, tu mateix, no? I llavors...
T'estàs fent tota la teva pel·lícula, la teva imatge, el teu... Clar, i quan veus allò, dius...
Ai, no sé, però és veritat que algun cop dius... Ostres, però sí.
Encara no està tan
malament. Jo, si he llegit el llibre, procuro no veure la pel·lícula.
Després en parlem! Socorro, vale. A mi! 10:23.
El perquè de tot plegat.
10:27 minuts. Miquel Samper, vostè dirà.
Sí. No, que... A veure... En cap moment jo he dit que el País Basc ja no pensi en la identitat. Jo el que he dit, senzillament, i això és una evidència, crec que és un axioma, que és que no se n'ha parlat durant la campanya. Jo penso que Euskadi, que els dirigents bascos, que la gent inclús d'Euskadi, abans del concepte independència, pensen, si més no ara en aquestes eleccions, que és millor pel País Basc. Mireu, jo Catalunya... sempre havia sigut, un dia ja ho explicarem, doncs, catalanista, em vaig decantar cap a l'independentisme perquè, bàsicament, hi havia una persona que explicava molt bé, que era el Josep Rull, amic meu, que seria un grandíssim instrument per poder viure millor. Jo me'l vaig creure al 100%, és a dir, és una evidència, és a dir, si en un moment determinat de la teva vida, de la vida social d'un país, doncs perquè t'han escanyat, per exemple, amb l'Estatut, doncs perquè hi ha hagut un president del govern espanyol que ha començat a agafar firmes i n'ha replegat 4 milions per carregar-se el teu Estatut, i per tant encabrites una població, i algú t'explica que el millor instrument serà la independència, doncs evidentment que et decantes cap a aquesta opció. Però jo crec que a la vida s'han de saber llegir els moments, i el moment actual, el moment de l'any 2024, doncs no és el moment de l'any 2010, ni del 2014 ni del 17. I, entretant, han passat moltes coses. I Euskadi segur que ha interpretat el que ha succeït el 17 a Catalunya. I Euskadi, com tot el món, ha patit una pandèmia i està patint unes quantes guerres. Unes quantes guerres. També llegia jo avui a La Vanguardia que el món està més armat que mai. Més armat que mai, no? I amb aquesta evidència de saber llegir el moment, jo crec que l'electorat basc doncs fa una interpretació. I està dient que no sigui identitari? En absolut, si algun dia algú el recolla, o si algun dia en els pressupostos de l'Estat espanyol no arrepleguen la quantitat de calés que acostumen a arreplegar cada vegada que negocien, i això ho han fet molt bé sempre els pressupostos espanyols, probablement, doncs, tiraran enrere o tiraran endavant amb el pas identitari. Escolteu, hi havia un ciclista, tu, Jordi, que t'agrada tant l'esport, que era el Perico Delgado, que de vegades es deixava anar cap enrere i deies, hòstia, s'està quedant una merda. En perdó, era quan fotia els grans atacs. Allò de descendamos dos passos per andar tres. Doncs, probablement està passant això, però el que és evident és que no s'ha parlat. I si no s'ha parlat és perquè els assessors de Bildu i del PNB han dit que no s'havia de parlar.
Bueno, o perquè aquesta legislatura, Miquel, per ells, aquesta qüestió no serà estratègica, perquè després de 6 dècades de violència, 6 dècades de violència, que es diu de pressa, d'un procés de pau que, com explica segur molt bé, que jo encara no l'he llegit, les converses de Zapatero, però jo n'he parlat per altres qüestions, va ser un procés en què va acompanyar el govern d'Espanya mentre manava el Zapatero amb la comunitat mediadora internacional, i després es van trobar sols perquè Rajoy no va continuar i van prendre totes les decisions diguéssim en solitari des de l'esquerra Berzale, i finalment doncs es va arribar a la dissolució d'ETA. Ara, a l'agenda d'aquell país, hi ha un procés que no passa per posar damunt la taula el procés immediat d'independència. Això no vol dir que les formacions que ho defensen no ho tinguin incorporat ideològicament dins de la seva estratègia de llarg termini. Senzillament vol dir que després de 6 dècades de violència hi ha una necessitat de resoldre moltes qüestions que requereixen molt de temps.
Que això demostra també quan un polític entén, sap llegir el moment i sap les coses que han de fer. No s'ha de demanar a ningú que renunciï a la seva ideologia. El que sí que s'ha de fer és debatre-la, explicar-la i que les coses les pugui decidir el ciutadà, que és el que ha passat ara a Euskadi. Euskadi s'ha posat en l'horitzó, s'ha posat en el centre de la discussió, aquells temes que parlàvem de la sanitat, de les infraestructures, les que siguin, però ha estat molt estrella la sanitat. Això és el que el ciutadà el motiva. Ara, és veritat que jo crec que en el tema de la memòria s'ha d'estar sempre atent. Sempre atent. Perquè quan oblides el passat, quan les generacions no són coneixedores de les coses del passat, la possibilitat de que es repeteixin sempre està sobre la taula. I, per tant, si volem preveure un futur de convivència, no hi ha res millor que el diàleg. I, a més, demà tindreu el Zapatero aquí, que jo crec que és la persona, és la d'elit per excel·lència del diàleg. I el Partit Socialista en general, i ja no et dic a Catalunya, hem rebut molt sempre per això, justament per haver fet una política de dir, escolti, jo no estic d'acord amb vostè, jo no comparteixo el que vostè vol, no comparteixo el seu projecte,
però estic disposada a parlar amb vostè.
Però parlem-ne.
Val. Però és que hi ha molta gent que nega la paraula. És que nega sistemàticament el diàleg.
Però Euskadi s'ha demostrat que, bueno, de fet, patim molt les conseqüències, ara quan parlàveu d'aquell president del govern que recollia firmes, que denunciaven,
aquell,
que feien cunyes...
Aquell senyor és el que va deixar penjat el procés de pau.
Rajoy, és el senyor que pagava cunyes a Andalusia per parlar contra Catalunya, perquè, clar, aquest genèric de Catalunya, al final, resulta que engloba tots aquells que pensem d'una altra manera i que volem conviure.
I per tant... Jo, Teresa, estic d'acord en que en la campanya Euskadi s'han posat sobre la taula els temes del dia a dia, els que amoïnen la ciutadania, però qui ha votat Bildu sap que està votant independentista, perquè ells mai han renunciat a aquest concepte, i Otxandia no. Durant la campanya electoral, ell diu, ara no parlo d'independència, però evidentment jo vull la independència. El que passa és que ara no toca, perquè jo crec que Bildu, que recordo que fa 15 anys no es va poder presentar perquè estava il·legalitzat, aquesta com a formació, està fent un camí, com deia la Mònica, piano, però... poc a poc, però l'horitzó de la independència ni renuncien, ni el perden, ni se n'amaguen d'això.
Hi ha una cosa que quan tinguem més serenitat, perquè estem al dia després de les eleccions i tenen que analitzar-ho, veuràs tu com se donen els resultats. És a dir, el Partit Popular puja un escó que desapareix de Ciutadans. Vox es manté, el Partit Socialista els arreplega de, jo crec, d'antic votant, que torna a confiar. El PNB confirma la seva base sòlida que té instaurada. I H. Bildu, bàsicament, se menja Podemos.
Bueno, i una part del vot de Txetxale,
sí, sí. I sumar, queda amb un diputat, però aquest vot de Podemos, jo crec que no era independentista, sincerament t'ho dic. S'ha guiat més, jo crec, per com ha partit de l'esquerra, doncs diguem nacionalista, però des de l'esquerra, des del punt de vista de l'esquerra. Crec que tindrem més temps d'analitzar-ho, això. I m'agradaria molt que aquesta esquerra, que se diu a l'esquerra del Partit Socialista, també fes una reflexió de com de... afecte, va passar a Galícia, ha passat tradicionalment com aquesta divisió de l'esquerra, doncs afecta a canvi els resultats. I això, és dir, clar, que Podemos i Sumar vagin separats, venen de la mateixa matriu, doncs té aquestes conseqüències.
Un dia també haurem de parlar de l'aparició de Yolanda Díaz, el que va significar i el que està significant. Però abans, Sampere, per acabar, Sampere,
la campanya la va tancar l'Urtasun,
Abans comentava el Josep Martí, i m'ha semblat molt encertat el que ha fet avui l'Ivan Redondo, doncs el que ha passat al PNB. El PNB és un món a part, com a partit, és a dir, jo penso que és irrepetible el que hem viscut en aquestes eleccions, no? Doncs que un lendakari, a més, ben valorat, perquè no és que diguis és que estava mal valorat, és que estava ben valorat, te'l substitueixin, doncs, perquè el partit considera que ha d'engegar una renovació, que després li copia, li plagia Bildu, fa que el PNB tingui una idiosincràsia que el fa peculiar, que el fa únic, malgrat que ara no estigui passant el seu millor moment. Jo us aconsello que una vegada, que un dia que estigueu amb temps lliure i amb ganes de llegir coses no gaire habituals, us llegiu els estatuts del PNB com a partit. És una autèntica joia des de la perspectiva de com ells configuren el seu modus de funcionament. I ho hem viscut, doncs, que sempre amb molt bons lehendakaris, en canvi, sempre hi ha hagut un president que ha manat, i això és...
Però aquests estatuts es reformen després d'Ibarretxe. Perquè Ibarretxe suposa haver buscat una via al marge del partit. I el resultat és el que és, que per primera vegada el PNB perd les eleccions.
I Íñigo Urkullu no tenia una situació, diguéssim, respecte del partit, 100% de suport, ni molt menys.
Ja es va notar com va ser la seva sortida, tu.
Vull afegir una última cosa.
Sí, home, sobre, i tant, Josep Martí.
Sobre la basfília. Jo també, miro el País Basc ara i veig un...
Basquitis.
Veig un Parlament, que pels extrems no té gent estranya, amb agendes, amb agendes ultradreta o amb agendes woke, sense cap tipus de sentit. Tothom toca de peus a terra i els debats són sobre coses reals. Però crec que qualsevol persona que tingui, no sé quants anys, més de 40, més de 45... Des de Catalunya no pot tindre cap tipus de filia pel món basc. És a dir, perquè la gent de la meva edat, que ha fet política, la meitat, encara que fossin regidors de poblets, s'han passat mitja vida amb escolta. I sense poder anar a menjar als mateixos restaurants, havent de canviar de rutines, sortint a diferent hora de casa per prendre un cafè ara en un lloc, ara en un altre... perquè els mataven, els paios com jo els mataven. No, ara fa temps que no.
HB es va presentar aquí a Catalunya.
I va tenir un resultat bestial.
Deia la Teresa de que crec que una de les coses que un ha de fer és recordar-se'n de les coses. I ho dic també per aquesta fascinació que a mi, ja et dic, jo ara miro en aquell taulell i hi ha coses que les envejo, però... en cap moment de la meva vida em canviaria per un basc. No, tinc 53 anys crec que la vida dels catalans ha sigut molt millor, molt més...
Més
convivencial.
Hi ha tres generacions tocades.
I que aquí, que encara que haguem fet coses doncs, estranyes en algun moment donat, hi ha hagut una cosa que no ha passat mai, que sempre ens han pogut mirar tots a la cara, als ulls... Ningú ha tingut que canviar de cafè, ningú ha tingut que anar a dinar a hores diferents, encara que fos un regidor, un lampista de qualsevol poblet de 500 habitants.
Hi ha molts països que viuen la violència en la política, a Itàlia, al Regne Unit, a Irlanda, tot arreu. És a dir, que els processos complexos pels quals es va produir en el seu moment l'aparició d'ETA i tot el que ha significat ETA de generació de dolor i d'assassinats, etc., és molt complexa per ventilar-ho aquí amb un pim-pam, tenint en compte també el terrorisme d'Estat, que sempre ens n'oblidem, i de tot el que ha significat tot això. Però és veritat que et sents, i per això ho analitzes amb una altra perspectiva, que ara estan cosint tot això que diu el Josep. És a dir, que estan en un procés de cosir.
Exacte.
De cosir. I que per cosir, i ells ho saben, tant els que formen part de l'Esquerra Abertzale com els que van formar part de l'organització, etc., per cosir cal un temps llarg. Val? I per tant, des de l'Aznar, que deia que això era una organització d'alliberament nacional i que hi havia una component política, a parlar de banda terrorista per intentar que en un mig d'una campanya hi ha molta distància d'anàlisi imprescindible que s'ha d'anar fent a poc perquè es curin totes les ferides, no? Que mentre les víctimes, moltes d'elles catalanes, han sabut dir deixeu d'utilitzar-nos i deixeu de fer política amb nosaltres ja d'una vegada, començant pel Manrique i acabant per les filles d'Ernest Lluch, que ens ho han dit 2.000 vegades, deixeu de parlar d'ETA ja, per favor, i parleu de política, nosaltres no caiguem en el mateix parany, no? D'estar tot el dia dient, bueno, pues que tal, pues que tal... No, no.
Bueno, de... sí, però no és un parany,
però tampoc podem dir que no va passar res.
No, no estem dient que no va passar res, perquè hi ha un munt d'obres acadèmiques
i audiovisuals analitzant tot això. Hi ha un puntet de terraplanisme en aquestes eleccions que a mi em preocupa.
No, home, no.
I a la societat basca...
Baixava el Lassa i moltes altres persones estan fent una feina meravellosa de memòria històrica.
I hi ha molts altres que no es diuen Baixava, que estan...
I que ho estan fent. I que ho estan fent.
S'ha de respectar igual.
Que ens respectem
final,
igual.
No tothom és capaç d'assumir que amb el teu pare li fotin un tret
és
al
evident,
cap
això.
Davant de
és
la,
evident.
De la
màxim,
teva filla.
Màxim sí. Respecte, però que s'està fent aquesta feina...
Això no pot
feina,
condicionar la història del món, sens dubte, però... Bueno,
i que s'està fent aquesta feina allà, que l'exercici de la Machabel l'està fent moltes altres persones allà i que s'està construint això...
Hem d'acabar.
El que estàs dient és de que aquesta tasca, diguem, de retrobament, per dir-ho d'alguna manera,
i de cosir,
se fa des de les víctimes.
I no només.
Per què no el va fer
que no només,
el candidat de Bildu?
Que no només, que no només, que no només.
Per què el candidat de Bildu no ho va fer?
Una altra cosa és la publicitat.
Perquè quan tu veus...
Una cosa aquestes... és la publicitat jo, i l'altra és la feina.
Jo que segueixo a Twitter veig els fils que fa la Consuelo Ordóñez, que li ha costat al seu partit, doncs, en fi, algo menos que alegries, no? Però, i tu veus, clar, i t'explica històries que encara avui són conmovedores, no?
Sí.
Però per l'altre costat, aquells senyors... És a dir, aquesta senyora li ha de doldre molt veure un Onguetorri a un tipus...
Ara no se'n fan d'Onguetorri.
Que no, gràcies a Déu, però... Que no, bueno, altres coses. Que no s'ha arrepentit. És a dir, saps el que et vull dir?
No, però...
És a dir, és una qüestió...
Però
mira, estem parlant...
Vinga, que hem d'acabar, que hem d'acabar.
Estem parlant de mort,
tard,
parlant,
eh?
Estem parlant d'una
violència
molt profunda i això...
A les municipals van portar 600 en llistes. Estem parlant d'això. Vull dir que fan esforços i aquells ho coneixen bé. Però, de dir a mi, el dia que podré mirar sense cap tipus de prevenció serà quan se'ls faci una pregunta, com la que els hi van fer la setmana passada, i la contestin amb tota claredat. Perquè l'altre, per a mi també és una trampa. El blanquejament accelerat també és una trampa. Volguer no que la memòria no formi part del present de cap de les maneres, per mi també és una trampa. Les trampes ens les podem fer tots. I uns n'han d'evitar unes, uns n'han d'evitar unes i els altres n'han d'evitar altres.
10:43. Un segon i recollim. Vinga, va.
El per què de tot plegat.
No, bueno.
Ui.
Què?
Quina mandra.
Silenci.
És que m'encanta. Tornar de la publicitat i llegir els missatges que li envien a la Teresa Cunillera al seu mòbil.
Bueno, puc dir no?
O tant, si
bueno, és que m'ha fet molta gràcia perquè he parlat del meu amic Denis Itxaso, no?
Que el cap de llista de Guipúscoa del Partit Socialista.
Vam coincidir de delegats del govern.
I que entra al Parlament Basc.
Sí, n'ha tret un mes, a més, l'ha encapçalat per ell i m'ha enviat un missatge, los ecos de tus piropos me llegan a Donosti. Que sapigueu que Jordi Bastet té una influència brutal.
No, la Teresa Cunillera en aquest micròfon d'aquí de RAC1, efectivament.
El Denis és una persona que ho farà molt bé, és un tipus excel·lent, i com a delegat del govern... La temporada que vam coincidir, vam treballar molt bé.
Aviam, són les 10:48. Què, Mònica Hernández?
Jo estic per fer un ull de poll en
silenci. Hi ha una
cosa silenci.
Que és meravellosa, que és que aquesta dir, no, em sorpreneu per tots cantons.
Per què? Què ha passat
tots,
ara?
Aquesta tertúlia dels llums a mi em sorprèn per tots cantons.
Però el d'ara de publicitat ha sigut ja extrem.
No, perquè hi ha temes que estan bé.
Sí.
És a dir, si se li ha donat massa bola o menys bola a Arnaldo Tegui a Catalunya durant l'època del procés... Si pot anar llistes, això que comentava abans el Josep Martí, si pot anar llistes una persona que ha matat amb un altre... És a dir, clar, tot això són grans preguntes que es fa. Per tant, això... El d'Euskadi, cada vegada, o sigui, es va apaivagant, però és veritat que encara queda dolor i encara queden debats i encara queden moltes preguntes a fer-se.
Mm.
I segurament els bascos el primer que diuen, i que ho diuen molt bé, i tant de bo poguessin fer els catalans, és que el nostre món no vol soroll. I per això viuen tan bé allà dalt, i els hi va tan bé, i escolta'm, com diu el Jordi Bosch, els hi surt a tornar ja. I ja va, hi va.
A l'estat associat.
Sí, esclar. I jo crec que ja són independents, sempre ho he pensat. Bueno, què? Endavant. Perdó, pa'lante, tira't.
Vinga, va, jo pensava que avui el dilluns començava bé, perquè el Màrius, després del partit contra, entre el Barça i el Real Madrid, havia dit allò de, escolta, menys problemes, anem eliminant problemes de la nostra vida. Per tant, pensava, home, Màrius, tant que ve excitat els dilluns post-Barça i tal, bueno, bé. Bé, hem seguit amb recomanacions de cinema, de teatre, dels nostres tertulians i tertulianes. És que anava molt encarrilat. Però ja la cosa s'ha començat a torçar sense voler, perquè la Mònica, hi ha hagut un moment, la Mònica Terribas, que ha dit, però no ho ha fet amb malícia, eh? Quan la teva vida professional ensopega amb algú que ho espatlla tot, té conseqüències col·lectives. Aquí en Basté, amb això dels silencis, ha fet... un altre silenci. Basté, què volies sempre dir amb això?
No, la Mònica ha parlat de coses de no sé...
Has topat amb algú que ha espatllat la teva vida professional?
No, jo no, jo ho deia per la Mònica.
Li ha passat a la Mònica Terribas?
Jo, que m'han espatllat la meva vida professional, no. Algunes decisions han millorat la meva vida professional. Ai, Déu, Mònica, per favor, prou ja, que ja tinc una edat estimada. I se'n cauen més els pèls. Ja.
Molt bé, el Samper, que avui va a la seva, anava dient, estic fatal pel tema del Barça. Home, jo crec que, Samper, això de dormir amb una sòcia perica cada dia ha de ser traumàtic, eh? Traumàtic. Per cert, Samper, avui t'has fotut 8 aigües? Avui que les pagues tu?
Pam!
Test. Avui he fet test perquè aquí a Can Basté m'hi m'ha donat un tenir un cafè.
Perdona, quan es demana un cafè aquí a Can Basté, tens cafè.
Mira, exacte.
Perdona-la tu.
Però no tindria l'excusa.
Serà perquè no el demanes.
Ara, vinga, bé, va, hem obert la porta al canvi climàtic i aquí ja he vist clar que la cosa no aniria bé. En Josep dient, amb l'Ausart aquí, en cos i ànima, que els meteoròlegs donen partes de guerra. Home, Josep, avui amb el canvi climàtic, jo ja sé que tu ets un provocador, sé que et paguen per això, sé que, com diu la Mònica, quan tens una Mònica, ataques, i avui en tenies tres, però...
Però per què us costa tant de creure que penso el que dic? I ho atribuïu a la provocació.
Perquè esmorzo amb tu els dilluns i a vegades penso que no ets la mateixa persona.
Sóc la mateixa.
Bam! Molt bé. Josep, posant en dubte o qüestionant l'ús que fem els mitjans de comunicació sobre el canvi climàtic, si n'abusem o no, la Teresa dient, estic flipant. Josep, has pres alguna cosa per esmorzar que no se t'ha posat bé. I la Teresa, per cert, que m'ha agradat molt la frase de a Lleida tenim només dues estacions, l'hivern i l'infern. Sí, sí. És a dir, que era la seva manera d'evidenciar també. Entre tu i jo, això, o entre totes les Mòniques?
Quina és la de Rocky que t'agrada més? La 1?
No m'agraden les pel·lícules de Rocky. En tot cas, la 1.
La 1 és millor.
Bueno, ara començarem.
Vinga,
a parlar
va, per Mònica.
De Rocky.
Va.
Vale. Entrem en el món dels acudits. Avui, Màrius, t'has lluit, eh? L'acudit d'Espot.
Oi, sí, per favor.
Després l'acudit de històric histèric, eh? No. Quan fèiem la...
Sí, però és molt
que
ràpid.
Jo em sumo a tu, que quan el Josep ha dit del nord al sud, jo faria el d'Abril Serral, eh? Vull dir que estaríem en la mateixa línia. Vinga, em quedo amb l'anàlisi molt encertat per mi que ha fet la Mònica Terribas sobre els resultats a Euskadi. Ha dit, Euskadi estan canviant coses lentament i profundament, però avui, que Josep, et volia castigar, francament, perquè he rebut molts missatges de ignora'l, calla, no destaquis cap frase sobre ell, he hagut de tancar la ràdio quan l'escoltava. Però clar, a mi m'has donat vida.
Però
avui
no ho fan.
Sí, jo sé d'algú que l'ha tancat. Molt bé.
Molt bé,
vinga.
No ho fan.
Va, prou.
Saps quina és la prova? Sí.
No, és que jo no puc més amb la meva vida.
Jo no puc més amb el Martí, avui.
Saps quina és la prova?
Quina
que
és
no
la prova?
Que l'home que sap més ràdio de Catalunya és el Basté, i estic aquí cada dilluns.
Bueno, bum,
vinga,
bona,
que no té
àvia.
Vinga,
pica una mica, un moment.
Fora.
Si sé una mica de ràdio, que no,
que la soberbia és un dels problemes d'aquest país.
Que
I ho acabem de comprovar.
Si és, dic una cosa, és que tu no ets el que en sap més de ràdio, perquè sabràs perfectament que la primera norma és no picar la taula. I acabes de fotre l'antena de la Mussara i la del Tibidabo a punt de petar pels aires.
Tot i que et poses els auriculars fatal, piques la taula i fas tot el que no s'ha de fer a la ràdio...
Esperem tardíssim.
Vinga, va, frase final del Josep, quan parlàvem del canvi climàtic, de si demà plourà, no? Recordeu que és Sant Jordi. Ha dit, cap dels oients és una aspirina. Demà, amb aigua o amb vent, no es desfarà la gent. L'amor tot ho pot.
Doncs jo vinc a parlar de Sant Jordi, perquè torna el Sant Jordi musical a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, Figaflaues, La Fúmiga, Escorpió, Els Amics de les Arts, Triquell, Lil Dami i molts més. A més, si vas amb el tiquet de compra de 24 llaunes o ampolles d'Estrella d'Am, et podràs endur una rosa. Et sembla bé, no?
Sí, sí. No t'ho pots fer, clar. Deu roses m'ha fotut 240 cerveses.
Ja t'he vist sumant, ja t'he vist sumant.
Seré indícia perquè m'ingressaran en fumar.
No cal que te les beguis. Sí, no cal que te les beguis. No t'ho pots perdre. El 23 d'abril viu al Sant Jordi a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am.
5 minuts i les 11. Gràcies, amics i amigues. La setmana que ve més i millor. T'espero demà, a Palau Robert, Màrius Carol.
Allò seré.
D'aquí uns moments, Segurola, Pallàs, Frederic Porta i Miguel Rico Rico Rico.
FIAC Assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Les onades m'esperen i jo les surfejaré. Sí, als meus 67 anys. I saps per què faig això a la meva edat? Doncs la veritat, perquè puc.
Ella pot i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
El perquè de tot plegat.